Bon dia, són les 8 del matí.
El primer cafè de Ràdio Estel.
Benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dijous 31 de juliol, festa de Sant Ignasi de Loyola, en el primer cafè tancarem temporada. I ho farem analitzant la important reunió dels presidents Mariano Rajoy i Artur Mas ahir a la Moncloa, amb el procés sobiranista i la consulta sobre la taula, entre altres temes. Serà en un mirador de l'actualitat amb representants de Convergència i Unió, Esquerra, el Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. I poc abans de les 9 coneixerem la commemoració que la Companyia de Jesús està fent aquests mesos amb motiu de l'any dedicat al jesuïta català Sant Pere Claver, però sobretot també coneixerem la presentació del Camí Ignasià que es farà avui mateix. A partir d'ara i fins a les 9 del matí us acompanyarem el David García i el Ferran Capdevila a la producció i a la redacció, la Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i el Jordi Carretero al control tècnic. Salutacions. Ah, i acabarem tancant bé l'estudi per assegurar-nos que no hi quedi ningú tancat. Tot seguit, repassem les notícies més destacades del dia.
La informació del dia amb Ignasi Miranda.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va transmetre ahir al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que manté plenament la decisió de convocar la consulta per al 9 de novembre i que espera poder-ho fer legalment. A la reunió que els dos presidents van tenir a la Moncloa de 2 hores i mitja de durada, Mas va constatar l'enroc de l'executiu popular davant el referèndum, però va insistir a continuar negociant després de valorar que hi ha un clima de diàleg obert i que, per tant, sempre hi ha possibles solucions. El president de la Generalitat no va concretar què referia, però va parlar d'escletxes i va aclarir que s'ha fet un pas endavant perquè el govern espanyol ha assumit finalment que el conflicte hi és. Mas va assegurar a Rajoy que la seva voluntat continua sent la mateixa que fa un any i que, a més, hi ha una data, una pregunta i la base democràtica i la majoria parlamentària i política per fer-la. El president català més va afegir que es vol fer legalment i, si pot ser, d'acord amb l'Estat.
Si ells tenen la voluntat doncs, de dir que no s'ha de fer, la nostra voluntat és de dir que la farem d'acord amb aquests marcs legals que puguin anar existint en el futur. Tant de bo puguem doncs, en algun moment dir que ho farem, que farem la consulta i que l'agafarem doncs, d'acord amb l'Estat. Seguirem insistint. No hi ha un pla A, un pla B, un pla C, un pla D... No hi és tot això. Hi ha un pla que és votar.
Mas va admetre que és probable que el govern espanyol porti la convocatòria del 9-N al Tribunal Constitucional. No va revelar això, sí, també va donar a entendre que el govern català hi treballa de portes endins i va dir que concretament que entrarem, si això es produeix, en un escenari diferent. I en aquesta reunió d'ahir, el president Mas també va lliurar amb mà a Rajoy un paquet de propostes, document amb 23 temes que, segons va dir, no són la consulta ni el dret a decidir. Qüestions com ara l'economia, les finances de Catalunya i els serveis públics, els deutes autonòmics i les invasions competencials, com ara la que suposa la llei d'educació, la llei verd, pel que fa al model educatiu. En aquest sentit, va recordar Mas que el model de finançament s'ha de renovar i que Catalunya està infrafinançada, que hi ha pendents de fer obres licitades com els accessos al port de Tarragona i també li va plantejar la possibilitat de construir una llançadora a la T1 que no requereix inversió pública per a l'aeroport. Recordem també que el diàleg entre Mas i Rajoy s'ha reobert en plena tempesta política per la confessió de Jordi Pujol, un tema que va ocupar pocs minuts en la llarga roda de premsa oferta ahir per president de la Generalitat. Des de Madrid mateix, Mas va reiterar que això, per dolorós que sigui, no influirà en el procés, ja que es tracta d'un moviment que arrenca del poble i no pas d'un líder polític o d'un altre. I entre les reaccions per part del PP no hi va haver cap compareixença de cap membre del govern espanyol. En canvi, des de Catalunya, la presidenta de la formació, Alicia Sánchez Camacho, va afirmar que Rajoy ha traslladat a Mas que la prioritat del govern espanyol és la recuperació econòmica i que la consulta no és legal i que, per tant, no se celebrarà. En canvi, els líders dels partits defensors de la consulta i també l'Assemblea Nacional Catalana van assegurar que després de la trobada amb Rajoy encara està més clar que la consulta s'ha de fer i que no hi ha terceres vies possibles. Repassem ara altres qüestions en aquest primer bloc. El Parlament de Catalunya formalitzarà avui la petició a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, perquè doni explicacions després de la seva confessió. Està previst que al migdia es reuneixi de manera extraordinària la Junta de Portaveus dels partits catalans a la cambra i que decideixin si demanen a Pujol que comparegui per explicar per què durant més de 30 anys la seva família ha tingut comptes a l'estranger. Si s'aprova la compareixença, la mateixa Junta haurà de determinar la data. I avui vaga a Renfe i a Adif. Els sindicats Comissions Obreres i la CGT mantenen aquesta convocatòria per avui i també per demà. El Ministeri de Foment i la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat han fixat com a serveis mínims un 66% dels trens de Rodalies als intervals entre les 6 i 2 quarts de 10 del matí i també entre les 5 i 2 quarts de 9 a la tarda, considerades les hores punta. La resta de la jornada el servei serà d'un 33%. Els trens de llarga distància convencionals i el d'alta velocitat s'assegurarà un servei del 77%. D'altra banda, l'Audiència Nacional ha condemnat una vintena de dirigents de l'antiga Batasuna a penes que van d'un a tres anys de presó per haver finançat ETA a través de les anomenades Errico Tavernes, als bars de l'esquerra Berzale. Entre els qui tenen penes més altes hi ha Joseba Permach i Rufino Echeverría, que eren caps visibles del partit, així com Juan Cruz, Joseba Álvarez i Carmelo Landa. Tots els han rebaixat les penes en compensació pels 14 anys que ja havien passat des que es va començar a investigar la causa, que va arribar a judici, recordem-ho, dos anys després de l'aturada definitiva de l'activitat armada per part d'ETA. El tribunal considera que les Errico Tavernes constituïen també una infraestructura per al desenvolupament de les activitats d'organitzacions considerades satèl·lits d'ETA. I recordem, per tancar aquest bloc en plan econòmica, que els preus han tornat a caure a Espanya. Segons les dades avançades de l'Institut d'Estadística, l'IPC interanual del juliol s'ha situat en el menys 0,3%, 4 dècimes per sota que la inflació del juny. Aquest comportament s'explica perquè aquest mes s'han mantingut estables els preus dels carburants i els aliments davant les pujades que hi va haver el juliol de l'any passat. I ara entrem en plana internacional. La treva humanitària de 4 hores anunciada ahir per l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza no ha servit per calmar la tensió en les últimes hores. Només ahir dimecres van morir 93 civils palestins i més de 200 van quedar ferits. Les xifres arriben després d'una intensa nit de bombardejos. El govern israelià ha assegurat que la treva no era un alto al foc i va avisar que continuarien les operacions per localitzar i destruir els túnels que fan servir els milicians islamistes de Hamas. I així va ser. No havien passat aquestes 4 hores i un bombardeig israelià sobre Shehaya, el principal mercat de Gaza, deixava un balanç de 17 morts i centenars de ferits, segons el ministre de Sanitat de la Franja, Ashraf Al-Kedra. El mercat estava ple de persones que havien aprofitat la treva per sortir a comprar menjar. En el mateix moment que es registrava l'atac contra el mercat, almenys 4 persones més morien per foc d'artilleria a l'est de Khan Yunis, al sud de Gaza. Israel ha informat també de la mort de 3 soldats quan descobrien la boca d'un túnel en un habitatge del sud de la franja. Altres 27 soldats han resultat ferits en les últimes hores en diferents incidents dins l'operació terrestre que du a terme Israel. Segueix la tensió a l'est d'Ucraïna. Hi ha hagut un avís de Moscou a Washington després de la decisió dels Estats Units i de la Unió Europea d'acordar sancions econòmiques contra Rússia per aquesta crisi ucraïnesa. El govern de Vladimir Putin assegura que els Estats Units tindran perjudicis reals i notoris com a conseqüència d'aquest nou paquet de sancions amb el pretext, diu Rússia, de la seva política a Ucraïna. Segons un comunicat del Ministeri d'Afers Estrangers rus, Washington sortirà perjudicat per la seva actitud que qualifica de destructiva i miop. El Kremlin, mentrestant, també acusa l'administració nord-americana de venjança de Rússia per la seva política independent a Ucraïna. I a l'Argentina hi ha tensió per les dificultats econòmiques que té l'Estat. L'Argentina, de fet, no ha arribat a cap acord amb el fons Voltor, que bloquegen judicialment el pagament del deute del país. L'agència Standard & Poor's ha rebaixat la qualificació del deute al nivell de fallida tècnica, però el govern argentí ha negat que sigui una suspensió de pagaments. La Casa Rosada continua buscant amb la banca privada del seu país una fórmula que eviti aquesta fallida del país. I el fins ara director de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Pedro Alonso, serà el nou director del programa sobre malària de l'Organització Mundial de la Salut. Alonso també és catedràtic i cap del Servei de Medicina Tropical de l'Hospital Clínic de Barcelona i va ser guardonat l'any 2008 amb el Premi Príncep d'Astúries de Cooperació Internacional. I dels esports, quan d'aquí a 4 minuts serà un quart de nou, destaquem que el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha citat per a l'1 d'octubre el pare de Neymar i el director financer del Barça, Néstor Amela, perquè declarin com a testimonis a la investigació d'un suposat delicte fiscal en el fitxatge del davanter brasiler. Mentrestant, l'equip blaugrana continua amb la seva pretemporada. Luis Enrique ha anul·lat l'entrenament d'ahir a la tarda i ha donat descans al seu equip en l'estaix d'Anglaterra. L'equip continua treballant a fons els aspectes físics per afrontar amb les màximes garanties la propera temporada. Els 24 jugadors disponibles han saltat a la gespa d'un dels camps de St. George's Park, però el jugador del B, Patrick, es va entrenar al marge. Serà dissabte quan els blaugrana abandonaran Anglaterra i aniran cap a Nice, al sud-est de França, per jugar el segon partit d'aquesta pretemporada. El nou fitxatge del Barça, Jérémy Mathieu, ha reconegut en una entrevista al diari Mundo Deportivo que fuma cigarretes, però aclareix que no és fumador habitual. A més, ha afirmat que fa un mes que es va fumar l'última cigarreta. Rafa Nadal es perdrà els tornejos de Toronto i Cincinnati, que havia guanyat l'any passat per una lesió al canell dret. El manacorí no podrà defensar doncs aquests títols i perdrà 2.000 punts en el rànquing ATP. El retorn de l'actual número 2 del món està previst per al proper US Open, que serà el quart i últim gran slam de la temporada a partir del 24 d'agost, i on Nadal també defensarà el títol. Una notícia també trista: el president de l'Associació de Futbol Argentí, Julio Grondona, va morir ahir per una insuficiència cardíaca. Grondona, de 82 anys, havia patit una lleugera indisposició a la matinada de dimarts a dimecres, segons ha explicat un comunicat de l'associació de l'AFA. Amb l'adeu de Sabella, l'entrenador, aquest dimarts, el màxim responsable del futbol argentí, havia de decidir de manera imminent el nom del nou entrenador de l'Albiceleste i sonava, recordem-ho, el nom de l'últim tècnic blaugrana, el Tata Martino.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Notícia curiosa del dia, David García, bon dia.
Hola, bon dia.
Diego Armando Maradona ha aparegut completament begut a la sortida d'un restaurant de Buenos Aires aquesta nit passada.
Pues sí, ha fet recordar la pitjor versió de l'astre argentí. El programa Intrusos de la televisió argentina ha captat la sortida de Maradona, que ha fet unes declaracions sobre l'incendi que s'havia produït a casa del seu pare. En el vídeo intenta explicar com es va produir l'incendi a casa dels seus pares i ens fa responsable la seva exparella.
I ara la notícia cultural, amb un nom propi, el de Peret.
Ahí está esa hechicera gitana.
I és que el cantant català Peret va dir ahir que torna a estar malalt de càncer. Ho va anunciar ell mateix en un comunicat en què afegeix que continua amb un tractament per tornar als escenaris tan aviat com sigui possible. Peret ja havia estat 10 anys retirat anteriorment a causa de la mateixa malaltia.
El pare de la rumba catalana, de 79 anys, diu que la malaltia l'obligarà a fer un parèntesi per un temps i que l'està afrontant amb enteresa i optimisme. Peret, que està a punt de treure un nou disc en català, estava gravant un altre àlbum en castellà quan li va detectar el càncer fa uns dies. Des de Ràdio Estel li desitgem una propera recuperació i amb aquest emblemàtic clàssic li donem els ànims i els poders necessaris.
Estem segurs que amb l'ajuda de Déu, Peret aconseguirà aquest poder per superar la malaltia.
Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder.
su paseo de gracia, los niños que lloran, su justa palabra, la flor de la rambla, gitana hechicera, marabón, hechicera gitana, marabón, tan llena de gracia, marabón, más guapa que el sol, gitana hechicera, marabón, hechicera gitana, marabón, romántica reina, marabón, la que nos parió.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Un quart de nou, completem l'informatiu d'aquest últim dia de juliol. La Secretaria d'Estat del Vaticà ha enviat a les ambaixades acreditades davant la Santa Seu una nota per recordar les recents crides que ha fet el Papa Francesc a la pau al Pròxim Orient. Per la seva banda, l'arcabisbe Dominic Manberti, secretari per a les relacions amb els estats, explica a la Ràdio Vaticana com veu la Santa Seu allò que està passant actualment als cristians en aquesta zona. Manberti diu que la Secretaria d'Estat continua i segueix la situació de les comunitats cristianes amb molta preocupació. Unes comunitats cristianes que, afegeix, estan patint injustament, tenen por i, en el cas de molts cristians, s'han vist obligats a emigrar. En aquest sentit, Manberti recorda la situació a Mosul, a l'Iraq, on gairebé 30 esglésies i monestirs han estat ocupats en les últimes setmanes i fets malbé pels extremistes que han tret fins i tot les creus. I ara, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Rajoy i Mas s'obren el diàleg sense cedir en la consulta del 9-N. El periòdico, també amb una imatge de l'encaixada de mans entre els presidents català i espanyol, titula «Els dos presidents eviten la ruptura, sense acord, amb diàleg», diu un doble titular principal. El Punt Avui, també sobre aquesta reunió d'ahir entre Mas i Rajoy, titula «Prova superada». Diari Ara, també sobre aquest tema, Mas a Rajoy, l'únic pla és votar. Diari El País, referint-se igualment a aquesta qüestió, titula «Segueix la pugna per la consulta, però s'obre una fase de diàleg». Diari ABC, també amb una imatge de l'encaixada de mans a les portes de la Moncloa, el titular és aquest. Rajoy reitera a Mas que la unitat d'Espanya és innegociable. Diari El Mundo, Mas s'enroca i amenaça amb una mobilització espectacular, entre cometes, aquest terme. I finalment La Razón titula «No hi haurà consulta il·legal».
Ràdio Estel, refrescant. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Estelnet, neteja i manteniment de tombes, nínxols i panteons amb solucions biològiques especials perquè vostè pugui visitar els seus éssers estimats sense preocupar-se de res més. I si és una persona gran o amb problemes de mobilitat, Estelnet li ofereix transport i acompanyament. Informi-se'n a www.estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Així, si t'emportes 3 litres d'oli d'oliva verge extra Cossur Origen, el litre et surt per 2 amb 86 euros.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i també a Hipercor.es.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis. El trànsit.
Passen 4 minuts i mig d'un quart de 9 del matí. Coneguem com se circula a aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora no parlem de massa problemes en aquesta xarxa viària, jornada força tranquil·la, la veritat. Queden zones lentes aquí al cinturó del litoral, bàsicament a Cornellà, baixant cap a la zona franca, la B23, amb aturades molt intermitents, però entre Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell, a l'extrem nord de Barcelona també zones lentes, a la C58, a Badia, baixant cap a Barcelona, a Ripollet sortint-ne, però com ho dèiem, no parlem de problemes massa importants, no parlem d'incidències destacades avui en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del RAC. Bon dia.
I ara repassem la previsió meteorològica per a les properes hores amb el nostre col·laborador Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Acabarem el mes de juliol amb un temps molt estable i assolellat arreu de Catalunya. Sí que hi haurà alguns núvols poc importants a punts de la costa i aquesta tarda a les comarques del Pirineu, però sense risc de precipitacions. I avui les temperatures pujaran una mica més, màximes a la costa, entre els 28 i els 30 graus i entre els 30 i 33 o 34 a les comarques de l'interior, més calor farà cap a les comarques del Pla de Lleida. Aquest matí encara amb una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus, però a partir ja de mig matí, migdia, desapareixerà aquest vent del nord i s'imposaran les marinades a tota la costa catalana. Per tant, una jornada de ple estiu. D'altra manera, aquesta bonança dura poc, perquè demà tornen altra vegada les tempestes. Tindrem demà un augment de la nuvolositat a tot Catalunya i les tempestes afectaran a la tarda bona de les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Demà les temperatures encara seran una mica més altes. De cara a dissabte esperem també nuvolositat variable a tot Catalunya i les tempestes del Pirineu també afectarien comarques de Ponent, de l'interior i alguns punts del sud de Catalunya. A partir de diumenge tornaria l'estabilitat amb alguns núvols a la tarda a les comarques del Pirineu i amb temperatures que es mantindran estables. Tenim 23 graus a Barcelona i a 20 graus a Tarragona i 17 graus a Girona i també a Lleida.
A Ràdio Estel, el primer cafè. Cada dia a les 6 del matí et despertem amb el millor jazz. L'Albada, l'espai de Ràdio Estel pensat perquè comencis el dia a ritme dels millors compositors i intèrprets de jazz de tots els temps. Cada dia a partir de les 6 del matí, l'Albada. Matins de jazz a Ràdio Estel. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Subvertia de Vilabertran 2014. Aquest estiu tornen els concerts al conjunt romànic de Santa Maria de Vilabertran, amb la presència de figures de primer nivell internacional com Matías Gerne, Isabel Dué, Maximilian Smith i Helmut Deutsch, entre d'altres. Del 16 d'agost al 6 de setembre. Més informació a www.subertiadavilabertran.cat i al telèfon 93 244 90 50 amb la col·laboració de Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
El president Artur Mas va transmetre ahir al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que manté plenament la decisió de convocar la consulta per al 9 de novembre i que espera poder-ho fer legalment. En la reunió que els dos presidents van tenir a la Moncloa, ja prou coneguda i de 2 hores i mitja de durada, Mas va constatar l'enroc de l'executiu popular davant el referèndum, però va insistir a continuar negociant després de valorar que hi ha un clima de diàleg obert i que, per tant, sempre hi ha possibles solucions. Mas no va concretar a què es referia, però va parlar d'escletxes i va aclarir que s'ha fet un pas endavant perquè el govern espanyol, diu Mas, ha assumit finalment que el conflicte existeix. El president català també va dir en la reunió que la seva voluntat continua sent la mateixa que fa un any i que hi ha també una data, una pregunta i una base democràtica social, així com una majoria parlamentària i política per fer-la. El president català, a més, va afegir que es vol fer legalment i si pot ser acordada amb l'Estat. Mas va admetre, d'altra banda, que és probable que el govern espanyol porti la convocatòria del 9-N al Tribunal Constitucional. Avui ens preguntem què passarà si es veta la consulta des del govern espanyol. Artur Mas no va revelar res en la compareixença posterior a l'entrevista amb Mariano Rajoy, però va donar a entendre que el govern català hi treballa de portes endins i va dir concretament que aleshores entraríem en un escenari diferent. També el president Artur Mas va lliurar amb mà a Rajoy un paquet de 23 propostes que, segons va dir, no són temes relacionats amb la consulta ni amb el dret a decidir directament. Qüestions com ara l'economia, les finances de Catalunya i els serveis públics, conseqüències de l'aplicació de la llei educativa, qüestions relacionades amb la llengua i inversions en infraestructures formen part d'aquest paquet de temes plantejats. Recordem també que el diàleg entre Mas i Rajoy s'ha reobert en plena tempesta política per la confessió feta divendres passat per Jordi Pujol, un tema que va ocupar pocs minuts en la llarga roda de premsa oferta pel president de la Generalitat a la seu del govern català a Madrid. Mas va reiterar que això, per dolorós que sigui, no influirà en el procés, ja que es tracta d'un moviment que arrenca del poble i no pas d'un líder polític o d'un altre. Amb aquest paisatge, també tenint en compte les reaccions que es van produir d'uns i altres en el terreny polític català, obrim el mirador en aquest últim dia de la temporada.
Si ells tenen la voluntat, doncs, de dir que no s'ha de fer, la nostra voluntat és de dir que la farem d'acord amb aquests marcs legals que puguin anar existint en el futur. Tant de bo puguem, doncs, en algun moment dir que ho farem, que farem la consulta i que l'agafarem, doncs, d'acord amb l'Estat. Seguirem insistint. No hi ha un pla A, un pla B, un pla C, un pla D, no hi és tot això. Hi ha un pla que és votar.
Bé, amb aquest tall d'Artur Mas ens posem en marxa, tenint en compte aquests i altres temes com a punt de partida. Ens acompanya en Joan Morell, diputat de Convergència i Unió al Parlament i exalcalde de Pineda de Mar. Bon dia, senyor Morell.
Hola, molt bon dia a tothom.
També és amb nosaltres Miquel Fernández, membre de l'executiva de les Joventuts del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Saludem, d'altra banda, José Antonio Coto, diputat del Partit Popular al Parlament i president de les Joventuts del PP català. Bon dia, senyor Coto.
Molt bon dia.
I, finalment, saludem el responsable de comunicació i imatge d'Esquerra Republicana de Catalunya, Guillem Clapés. Bon dia, senyor Clapés.
Hola, molt bon dia.
En el cas del senyor Clapés d'Esquerra i del senyor Coto del PP, els saludem per primera vegada i els agraïm que hagin vingut
a
aquesta tertúlia. Gràcies. Com valoren aquesta reunió entre Artur Mas i Mariano Rajoy a la Moncloa, si és que es pot fer alguna consideració general? Comencem pel mateix ordre, en la primera roda. Sí.
Molt bé, breument. Sí. Home, jo, bé, tots hem llegit la premsa, hem escoltat moltes notícies, ara ho comentàvem abans d'entrar en antena, però jo diria que hi ha diversos aspectes. Tres, en diré ràpidament, perquè convé que anem ràpid. Primer, que hem reobert aquest clima de diàleg, que jo penso que és important. És evident que amb el tema de la consulta hi ha un desacord, no es va arribar a cap acord, que el president Mas ha manifestat clarament i s'ha mantingut molt ferm amb la defensa de la consulta que l'únic pla és votar, i després també que, a més, es van portar des de nom de Catalunya 23 propostes que englobaven àmbits tan diferents com temes econòmics, d'infraestructures, el tema de la llei verd, tema de la llei d'independència, per tant, que no només va ser un monotema de la consulta, sinó que hem de procurar també tirar endavant els temes que realment preocupen la ciutadania de Catalunya. Per tant, continuarem amb aquest diàleg obert, continuar negociant per poder arribar, si és possible, amb un acord.
Després comentarem aquesta doble sensació, no?, de manca d'acord o fins i tot posicions enrocades i alhora també portes obertes al diàleg. Senyor Fernández.
Sí, jo la qualificaria de previsible i de decepcionant. Previsible perquè ja abans d'entrar ja sabíem les posicions d'uns i altres, i decepcionant perquè no va haver res nou. És a dir, va sortir la reunió tal com vostè deia, no? Llenguatge de sords, cadascú pel seu costat amb les posicions molt clares, i bé, és positiu que va haver diàleg i que feia un any des de que es van enviar aquelles cartes que jo qualificaria d'absurdes, però bueno, I s'han vist, per fi, després d'un any, amb tota la que està caient i amb la que està passant en aquest país, però no s'ha arribat a cap tipus d'acord ni de posició, no? I, per tant, doncs, jo qualificaria que bastant decepcionant.
Decepcionant.
Bueno,
Coto?
Des del nostre punt de vista, és el Partit Popular, doncs, ho veurem molt positivament, que el senyor Mariano Rajoy s'hagi reunit amb el president de la Generalitat de Catalunya. Evidentment, el tema de la consulta, doncs, és clar definit i ja no només és una posició del PP, és una posició del Congrés dels Diputats, el 90% del Congrés, amb el vot favorable del PSOE. Inclús un dia abans Mariano Rajoy es va reunir amb el líder de l'oposició a Espanya, Pedro Sánchez, i es va arribar i hi havia la mateixa posició. Per tant, nosaltres no podem permetre una il·legalitat que, a més, ens faria sortir a la Unió Europea, trencaria Espanya, trencaria els nostres vincles que tenim d'unió amb la resta d'Espanya, però, per l'altra banda, també el president del govern, Mariano Rajoy, sí que s'ha posat a disposició del govern de la Generalitat perquè, doncs, tirar endavant tots els temes que afecten a la gent en el seu dia a dia, com són infraestructures, com és el finançament, com és la liquidez de la Generalitat per poder pagar els serveis públics, com és, doncs, el suport a les finances de la Generalitat. Per tant, crec que el president del govern d'Espanya va tenir disposició absoluta, i la té, ajudant tot el que sigui ajudar a la societat catalana i a les persones a Catalunya. Evidentment, el que es refereix a fer una il·legalitat, doncs nosaltres respectem l'estat de dret, s'ha de fer complir la llei, i evidentment, doncs, el compliment de la llei implica, doncs, en aquest cas, doncs, fermesa, en el sentit que no es pot trencar la societat catalana i amb la societat espanyola, ni tampoc amb la Unió Europea.
Hi ha qüestions que estan començant a sortir que després intentarem aclarir. Per què és legal o no és legal, segons diuen uns i altres, i per què, doncs, el diàleg es manté obert. Però vaja, el representant d'Esquerra, senyor Guillem Clapés.
Bé, jo crec que aquesta reunió es pot resumir en un titular, que és que no hi ha canvis, no hi ha cap novetat respecte als últims dos anys. El senyor Rajoy, doncs, hem constatat una vegada més que no vol escoltar la veu dels catalans, no té cap intenció, ni vol saber, ni té cap intenció de deixar que els catalans puguem expressar la nostra opinió, la nostra voluntat. Per aquesta banda no hi ha cap novetat, i per l'altra banda jo crec que el que està clar és que davant d'aquesta situació el que hem de fer és mantenir la consulta pel 9N i donar la veu al poble de Catalunya perquè el 9 de novembre es pugui expressar a les urnes.
Com deien, dona la sensació que, tot i que no hi ha hagut cap acostament sobre la consulta, s'ha expressat un to d'alguna manera més positiu de cara a la continuïtat del diàleg. No sé si podem aclarir una mica més això.
Bé, estem d'acord. És a dir, jo crec que hi ha un error, al meu entendre, que hi ha gent des de Madrid, des del govern del Partit Popular, que entenen que això és una dèria del president Mas, de l'Oriol Junqueras...
Això de la consulta, vol dir.
Sí, de l'Assemblea, i jo penso que això és un error, que no és d'aquesta manera. És a dir, aquí hi ha una part, jo crec, majoritària, per això volem, senzillament, poder votar per saber quanta gent hi està a favor o no, del poble de Catalunya, que demana poder lliurement poder votar. I l'únic que demanem és poder votar, i a més, ho volem demanar-ho de forma consensuada, si pot ser de forma legal, però una cosa tan simple i tan elemental com per poder votar, que tant és legítim estar a favor com estar en contra, però que puguem fer una votació per saber a quin lloc estem. I després també una cosa que parla molt per si sol, per exemple, ahir el president Mas va estar més d'una hora i mitja responguent a totes les preguntes dels periodistes com un signe clar de transparència, de contestar a tothom, que a mi el president Rajoy es va limitar a dir estem igual que estàvem, això és il·legal, ni podem ni volem. Jo crec que hi ha una gran diferència que la gent ha de valorar.
Senyor Miquel Fernández.
Sí, no, i una de les coses positives que valoraria seria el canvi de l'actitud del senyor, del president Mas, perquè fins ara deia que faríem una consulta, sí o sí. Ahir ja va parlar de que la consulta era il·legal, ho va reconèixer, si llegim bé la declaració que va fer, va reconèixer en un moment de la declaració...
Va reconèixer possibles problemes de legalitat.
De legalitat, exacte. I també, com vostè deia, no, és conscient el senyor Mas que aquesta consulta, tal com està plantejada ara mateix pel 9N, és il·legal. Ara, s'esperava molt més també del president Rajoy, que més enllà de dir que aquesta consulta és il·legal i que es queda aquí, doncs ha intentat buscar un problema, una solució al problema que hi ha a Catalunya. Tothom és conscient que ara mateix tenim un problema institucional cap al 9N i s'espera molt més del president del govern de l'Estat per dir, ostres, aquí hi ha un problema, afrontem aquest problema més enllà de dir si és legal o no, que tots ja sabem, inclús ara el president Mas comença a reconèixer que això és il·legal.
És il·legal, vostè creu? Per tant, està d'acord amb
nosaltres,
el que diu el govern?
Nosaltres, des del PSC, ho vam dir del minut zero. Volem una consulta i volem que
pactada,
sigui legal i acordada. Això es va dir des del minut zero, que molta gent se n'enreia, pels dos costats, però és així. Si volem que hi hagi una consulta a aquest país, ha de ser dins del marc de la legalitat.
i ara el senyor Massa n'adona, potser ens està escoltant a nosaltres i potser està escoltant el senyor Duran, no?
Quan
que també li va dir.
Em respondré quan, sí. Quan em toqui, eh?
Sí, sí, primer el senyor d'Esquerra que ha demanat la paraula i també el del PP, Guillem Clapés, perdoni.
Jo crec que el fet de que l'actitud que va tenir el president Mas amb aquest plantejament d'obrir un clima de diàleg, jo crec que és positiu. Nosaltres sempre hem defensat que, de fet, nosaltres el que volem és fer un procés d'independència, però en aquest procés d'independència, òbviament, s'haurà de dialogar amb l'Estat i amb el govern espanyol i fer un procés de transició i, per tant, com més es dialogui i es parli, ja és positiu. El que no estic gens d'acord és amb aquest concepte de que votar pot ser quelcom il·legal, no? Aquest plantejament de dir...
Vostès sempre mantenen que votar sempre ha de ser legal.
Bueno, és que no entenem com es pot defensar que votar sigui una cosa il·legal.
Votar sobre la independència, en aquest cas, perquè, clar, no parlem només de votar, sinó votar sobre estat propi i independència, que és el
terme...
Sí, perdoni, senyor Clapés, si vol acabar la seva intervenció, eh? Senyor Coto.
Sí, no, a veure, el senyor Mas, si demà vol que els ciutadans de Catalunya votem, ho té molt fàcil, que convoqui eleccions autonòmiques. De fet, ell fa 2 anys va anar a la Moncloa, va fer una determinada exigència, que també fora del marc de la llei, en aquell moment també, perquè un model de finançament s'ha pactat en totes les comunitats autònomes, i quan va sortir a la Moncloa va convocar eleccions. Per tant, ell si vol que votem, fàcilment, que convoqui eleccions. Per què no convoca eleccions el senyor Artur Mas? Perquè sap que Esquerra Republicana guanyaria i que perdria molts, molts diputats. Això pel primer lloc. En segon lloc, votar, evidentment, però es pot votar sobre la pena de mort? No. Es pot votar sobre que Catalunya surti a la Unió Europea? No. Es pot votar que Catalunya surti a la OTAN? No. Hi ha coses que no són competència de la Generalitat i, per cert, a dia d'avui, al Parlament de Catalunya només hi ha 87 diputats que donen suport en això. Per poder canviar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya es necessiten 90 diputats. Per poder canviar la llei electoral es necessiten 90 diputats. Doncs bé, no tenen diputats ni per canviar la llei electoral o l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i volen trencar Espanya. Això no s'entén. En qualsevol cas, diàleg absolutament, per tornar a reiterar, del govern d'Espanya amb el govern de la Generalitat per donar solució als problemes de la gent a Catalunya.
Senyor Clapés, primer, si vol, per al·lusions, això de que guanyaria Esquerra si hi hagués eleccions el 9 de novembre.
Ho diuen totes les enquestes.
Jo no sé si guanyaria Esquerra o no guanyaria Esquerra, però en tot cas, per nosaltres això no és el més important, ja ho hem dit moltes vegades. No? Em sembla que nosaltres el que volem és que es pugui donar la veu al poble de Catalunya en una consulta o en un referèndum i que sigui el poble de Catalunya qui pugui decidir sobre el seu futur. No, sí, òbviament les eleccions és una manera de votar, però clar, restringir la democràcia a només poder votar a les eleccions i no poder votar sobre res més, em sembla que és una visió molt reduccionista del que és una democràcia.
No, però si no
hi ha previst un referèndum, també.
Però si no hi ha una majoria a dia d'avui per poder votar un nou estatut,
jo crec que si comptem bé el Parlament, 90 diputats n'hi ha, eh?
87,
i potser algun més. Bueno, jo crec que...
87.
Si comptéssim el del PSC...
Jo estic al Parlament de Catalunya, eh? Soc diputat, eh?
Senyor Coto, es nota que és nou perquè no para de tallar, eh? Que normalment respectem els tots...
Intentem...
Perquè els que ens escolten... No, no.
En algun moment es pot, eh?
Tres petites coses i una resposta en el senyor Coto. Primer, jo crec que és evident que hem de mantenir aquesta via de diàleg, vale? És a dir, el govern central, el govern de Catalunya, president Rajoy i el president Mas, intentar fins a l'últim moment poder buscar un acord per poder fer la consulta amb acord. I això ens hem d'esforçar-hi tots. I queda meridianament demostrat qui posa més interès i s'esforça més perquè ens entenguem la part catalana que la part del govern central. Segon punt, com dèieu alguns tertulians, escolteu-me, l'únic pla que el president Mas ahir va defensar, jo crec que d'una forma ferma, és l'únic pla és votar. No contempla ni el pla B, ni el C, ni el D. L'única cosa que volem pacíficament amb un acord és poder lliurement i democràticament poder votar.
Que convoqui l'acció.
El tercer punt, el president Rajoy, amb contraprestació això, amb tots els respectes polítics, no va fer cap proposta, no ha fet cap proposta, no es mou de no queremos, no podemos. És a dir, per poder arribar amb algun acord, també estaria bé que hi hagués algun gest per poder aconseguir fer una cosa tan simple i democràtica com lliurement, pacíficament, poder votar. El que em deia vostè, que convoqui eleccions, evidentment, es poden convocar eleccions i potser s'haurà de fer, però també recordem que no fa gaire es van fer. Ja sé que em dirà que Convergència van perdre diputats, i és veritat, en van perdre. També amb el company d'Esquerra estem d'acord que el més important no són, en aquest cas, per nosaltres, els vots de cada un, però el resultat de les últimes eleccions democràtiques amb un nivell de participació molt alta deixa clar que a Catalunya i en el Parlament hi ha una majoria molt àmplia i també amb alguns aspectes, fins i tot acords amb el PSC, que això pot donar peu a pensar que tant en el Parlament de Catalunya com en la societat, una majoria molt àmplia i està a favor d'aquest procés de poder votar i decidir. I per això només demanem que es pugui fer la votació, per saber quants n'hi ha qui estan a favor i quants no. És tan simple com això.
Sí, senyor Miquel Fernández, no. I després entrem en altres qüestions.
No, no, com deia el senyor Morell, miri, perquè això sigui viable i que això no sigui un nyap, tot el que està passant ara, cal, en primer lloc, que sigui acordada, que nosaltres, ja sé que era impopular en el seu moment, però ho vam dir des del minut zero, volem una consulta perquè d'aquest embrull només sortirem votant, i això és així. Ara, votant una cosa, senyor d'Esquerra Republicana, que sigui legal, que no pot ser que aquí votem el que vulguem, escolti, com a consulta a títol que no sigui, com li diria, que no sigui... Que tingui implicacions legals. Em sembla molt bé, podem fer consulta sobre el que vulguem. Ara mateix, si volem que sigui una cosa que tingui implicació legal i que tingui que no sigui un nyap, doncs, hosti, ha de ser una cosa que sigui legal i acordat, no?
La legalitat, per tant, està en el contingut, no tant en el fet de votar.
No, no, exacte, evidentment. Llavors, perquè per sortir d'això cal un diàleg, cal una negociació i després cal arribar a un pacte. El diàleg fins ara no hi ha hagut. Ens alegrem que ahir s'hagin reunit els presidents...
No és ben bé cert que no hi ha hagut diàleg, perquè...
Es van enviar un parell de
cartes... No, tant aquí a Catalunya com amb el govern central s'està intentant per activa i per passiva poder haver un diàleg, però si dels dos un no vol escoltar...
Senyor Morell, el president de la Generalitat i el president Rajoy es van reunir fa un any, es van enviar un parell de cartes, no s'han tornat a reunir...
S'han reunit, vostè sap que s'han reunit més vegades.
Ah, doncs no ho sé.
No sé, hi ha hagut algunes reunions
en secret
o no públiques.
Si vol, ara com
públic...
No sé si el senyor Cotto està dient que no.
Senyor
Cotto diu que no.
Jo inclús tinc fons fefaents que no s'ha produït cap reunió en aquest
any. I amb un procés, segueixo i acabo, senyor Morell. I amb un procés com aquest, si no hi ha diàleg, anem malament. Després cal una negociació i perquè hi hagi negociació cal que les dues parts es moguin una miqueta del que s'han fet fins ara. El senyor Mas sembla que comença a donar-se que això, si no és legal, no es podrà fer. El senyor Rajoy no s'ha mogut res, simplement, com ja he dit abans, segueix dient que això no és legal i després cal arribar a un pacte. Un pacte, i un pacte segurament, com ja ha dit el senyor Pedro Sánchez, cal que hi hagi un pacte, un nou pacte constitucional, i perquè hi hagi un nou pacte constitucional cal que tots ens moguem una miqueta, tots.
Senyor Clapés, encara volia rebatre una cosa més.
Sí, jo, el company del PSC, dir-li, home, jo crec que més és que em sembla que la consulta serà legal, no? Perquè el mes de setembre aprovarem una llei de consultes al Parlament de Catalunya, que et diria que el PSC de moment hi dona suport, i jo espero que fins al final del tràmit, i aquí és on tindrem una llei que donarà cobertura en aquesta consulta.
Sí, senyor...
Respecte al que vostè diu, la llei... aquí es poden fer consultes, la Generalitat pot fer consultes demà mateix sobre baixar l'impost de l'IRPF autonòmic, de fet, Jordi Hereu va fer una consulta sobre la Diagonal de Barcelona, es poden fer consultes sobre molts temes, sobre si volem pagar menys o menys impostos a Catalunya, que paguem els més alts de tot Espanya a nivell autonòmic. Per tant, consultes es poden fer, no es poden fer consultes fora del que no té competència la Generalitat. No pot fer consultes la Generalitat sobre la pena de mort, ni pot fer consultes sobre sortir de la Unió Europea, i no pot fer consultes, evidentment, sobre trencar Espanya. Evidentment, és de sentit comú, vaja.
Què és de sentit comú?
Vaja, que no es pot fer una consulta sobre temes que no és competència.
Que som un país de segona.
No, escolti.
Som una nació de segona.
La Generalitat...
L'estat espanyol pot fer una consulta sobre la independència de l'estat espanyol o els francesos. Per tant, aquí anem... Clar, és que el problema no és... El problema no, aquí el debat no és sobre si és legal o no és legal,
sí. És
sobre quina consideració es té sobre la sobirania nacional dels catalans, si en tenim o no en tenim. Aquí és el debat de fons, perquè el mateix Mariano Rajoy, en el debat de l'estat de la nació fa uns mesos, va dir que l'estat espanyol, la sobirania de la nació espanyola no es podia trossejar i que era única i que era la que havia de poder decidir. Aquí el que se'ns està traient és la nostra sobirania. El que se'ns nega és la capacitat de tenir sobirania. Es tracta com una nació de segona.
Perdoni un
moment. Sí, un moment. Tots volem intervenir.
Sí, sí, veig que s'ha animat la cosa.
Li explico en un segon.
Molt breument.
Miri, si demà hi ha una consulta a Galícia sobre la separació, els catalans tenim dret a opinar perquè Galícia també és nostra. I és lògic que Catalunya també tinguin dret a opinar la resta d'espanyols. Com nosaltres som també part propietaris del conjunt d'Espanya, com a catalans, doncs evidentment aquest dret d'opinió és conjunt a tots. Igual que si parléssim de la posició de la Unió Europea sobre determinats temes internacionals, evidentment contaria la posició de tota la Unió Europea, no la posició d'una determinada part.
Parli breument, senyor
Morell.
Dues
coses, una per al·lusions, és a dir, amb el tema de si hi ha diàleg o hi ha més reunions, tots sabem, perquè tots els que estem aquí ja fa un temps que ens movem en temes polítics, i ho sabem perfectament, que no només hi ha les reunions que surten a la premsa que són públiques, també és veritat que a vegades per poder arribar a algun consens, i això ho sabem amb activitat parlamentària, etc., has de negociar els passadissos discretament per poder arribar a acords, i a vegades es fa una reunió en allò que en diem popularment per fer la foto. Per tant, home, tots sabem que hi ha hagut més reunions de les que s'han fet públiques, que hi ha equips de treball que estan intentant, que hi ha gent interessada en una cosa i l'altra que intenten buscar acords. Per tant, home, el fet de dir que només han fet dues reunions en un any, això tots sabem perfectament que no és veritat. En quant a lo de la consulta, a veure, el president convocarà una consulta en base, és a dir, no pot consultar un referèndum perquè vam esgotar la via del 150.2 i el Parlament de Madrid va dir que no. Per tant, els catalans hem buscat...
El Parlament d'Espanya, perdó,
bé, té raó, val? Per tant, hem buscat diferents vies per poder-ho fer correcte. Per tant, aquí se'ns va tancar la porta com amb moltes altres coses i ara, si tot va bé, provarem una llei de consultes i el president de Catalunya, en nom de molts catalans, convocarà una consulta que és legal. Jo m'agradaria que, malgrat a totes aquestes coses que podem anar dient, que tinguem clar que la consulta, votar, no és el problema, no ho pot ser mai, és la solució. I, per tant, hauríem de tots plegats ser conscients que tots ens hem omplert la boca, que tant de bo sigui amb un acord, tant de bo sigui legal, tant de bo... Perquè és que és una cosa pacífica, democràtica, amb molta voluntat, busquem tots plegats un mecanisme per poder expressar lliurement, democràticament, és a dir, amb un sobretancat que ningú sàpiga el que vota el veí, per saber quan som. I un cop sapiguem quan som, el govern de Catalunya, que en teoria hem de fer el que la gent vol que fem, si som majoritaris, que prengui les decisions que toquin. Ha... Votar no és el problema, votar és la solució.
Aquí hi ha una altra qüestió, i és què passaria en el cas que es fes la consulta després. Com es vol gestionar això? Perquè aquí no hi ha unanimitat. Per exemple, l'Assemblea Nacional Catalana diu que si hi ha un vot més a favor del sí és independència ja. I, en canvi, Artur Mas diu que no necessàriament, i potser Esquerra també va en la línia.
És legítim que hi hagin discrepàncies, perquè com que
no?
Són partits diferents, la societat és molt plural, no és una cosa monolítica, jo penso que això és enriquidor. Per tant, com ho gestionarem després, com ho farem, també n'hem d'anar parlant, però l'important és poder democràticament, lliurement, pacíficament poder votar.
Seria una consulta de tanteig, diguéssim, no vinculant.
No. A veure, quan es fa una consulta... Jo que parlava, que hem de comentar després que cada un té plantejaments diferents, hi ha gent que vol anar més de pressa, hi ha gent que el percentatge li importa molt, n'hi ha que no, però el que de moment estem tots d'acord és en poder... Una majoria creiem nosaltres important i és respectable la gent que creu que Catalunya no ha de ser independent, però en tot cas algun mecanisme hem de saber per saber exactament quan som.
Breument, senyor Fernández i senyor...
Jo tinc dues preguntes. En primer lloc, saber si exactament Convergència vol ser independentista o no? Perquè jo això encara no ho sé. El programa electoral de Convergència no ho diu. Llavors, pel que diuen sempre, que parlen amb eufemismes, jo no sé si Convergència és independentista o no. Perquè diu, volem votar aquest, i en funció del resultat aquest, de la votació decidirem si som independentistes o no. Això, en primer...
Senyor Fernández, aquest argument a hores d'ara ja no cola. És veritat Convergència, ja no parlo d'un Convergència, no érem un partit independentista com ho ha sigut sempre Esquerra Republicana. És evident.
I ara sí.
És evident. Ara, en el nostre programa electoral de les últimes eleccions del Parlament de Catalunya, demanàvem a l'estat propi el dret a decidir i poder fer la consulta.
I la meva pregunta
és... I per activa i per passiva, vale? És evident que Convergència també és un partit amb una certa centralitat i que tenim una mica de tot, val? Però la línia del partit i majoritari és que volem fer la consulta, anem per l'estat propi i volem la independència.
Perfecte. I llavors la meva pregunta és, un estat federal és un estat propi?
Bueno, el de l'estat federal, vostès fan molts anys que en parlen i és un tema...
No, ho dic pel seu eufemisme, perquè si jo si defenso un estat propi o com vostè diu, home, doncs jo posaria la paraula independència al programa electoral,
jo crec que...
amb no sé quantes pàgines que tenia el programa, crec que hi cap, no, la paraula independència,
jo,
no l'han posat.
Jo em sembla que el Partit Socialista de Catalunya, el que podia... aclarir-se una mica, d'acord?
No, aclarits estem.
No,
ja li dic jo.
Hi ha un sector que hi està d'acord, un sector que
vol l'estat federal. Quin sector?
Jo penso que hem de ser positius.
Jo també li dic, això ja no cola.
I sumar, positius i sumar, i com més siguem el procés, millor.
S'han tornat els arguments uns i altres. Recordem que, tal com està plantejada ara mateix la consulta, es pot votar per l'estat propi, però no per la independència. Es pot votar si no, és una de les opcions també que existeix. Senyor Clapés, i després, si vol, el senyor Coto.
Sí. Preguntàveu abans si, si la consulta havia, era una mena d'enquesta o havia de ser vinculant.
Bé, preguntava això perquè sembla que si és un punt de partida per negociar no sembla que tingui un cost de votació vinculant. Perdoni, digui.
Home, a nosaltres ens sembla que sempre que la gent va votar, sempre que es crida la ciutadania a votar, el resultat és vinculant. I em sembla que això és obvi, i per nosaltres el que és necessari és que hi hagi, com en tots els referèndums, una majoria, el 50% més un vot, doncs això és una majoria suficient.
A favor del sí o del no.
Exacte, això és una majoria suficient per implementar i tirar endavant aquella decisió. Òbviament, l'endemà d'haver fet la consulta no tot és automàtic, ni en 24 hores es pot fer tot, i òbviament és el que dèiem abans, hi ha d'haver un procés de negociació de com es fa aquesta independència, la separació de béns, sí, els actius, els passius, el tema del deute, etc. Això és evident.
Últimes intervencions ja, perquè estem acabant.
Sortir de la Unió Europea, s'ha dit, és una tragèdia que la societat catalana, que té molta relació i molts vincles amb la gent d'Espanya, es partís, no? Dit això, si em permet acabar, jo no l'he tallat, jo crec que avui a Catalunya hi ha un 50% d'atur juvenil, paguem els impostos autonòmics més alts de tota Espanya, per decisió del Parlament de Catalunya, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, i hi ha una taxa d'atur per sobre del 22%, tenim una agitat de Catalunya que és la més endeutada de totes les comunitats autònomes d'Espanya, crec que hi ha molts temes a tractar i que vostès estan tapant amb una cortina per no parlar d'aquests temes importants,
parlar de la separació dels temes més amb el president Rajoy, no digui que només parlem de
dos anys, sembla que s'ha vist la llum.
Senyor Morell, en el 2013 el Parlament va aprovar una sola llei, vull dir que està molt bé a Madrid ara i parlar de 23 temes, quan aquí a Catalunya en el 2003 en tot l'any només es va aprovar una sola llei. Inevitablement hem parlat sobretot del dret a decidir de la consulta, perquè evidentment és un tema important, sobretot per la discrepància entre Rajoy i Mas que es va veure ahir. Avui hem compartit el mirador de l'actualitat amb els diputats o representants polítics Joan Morell de Convergència i Unió, Miquel Fernández del PSC, José Antonio Coto del PP i Guillem Clapés d'Esquerra Republicana de Catalunya. Recordem que efectivament ahir es va parlar de 23 temes i potser la possibilitat que s'arribin a acord sobre aquests 23 temes dona certa esperança en el diàleg.
Esperem.
Algun últim comentari breu per acabar i desitjar-nos bon estiu.
Que vagi molt bé les vacances.
I que al setembre hi hagi pau, hi hagi concòrdia, hi hagi diàleg. No sé.
Els que puguin fer vacances que els disfrutin, i els que no de passar un bon estiu, el millor que puguem.
Que tothom aprofiti per fer una mica vacances, perquè tindrem, jo crec, una tardor interessant i amb molta activitat per tothom.
Segur que serà interessant políticament, com a mínim.
No, que la convivència i el bon to entre la societat catalana sempre es mantingui.
Doncs moltes gràcies, novament, José Antonio Coto del PP, Guillem Clapés d'Esquerra, Miquel Fernández del PSC i Joan Morell de Convergència i Unió. Bon estiu i fins un altre. Bon dia.
Gràcies. Bon dia.
Adéu-siau.
Adéu.
Aquest estiu, viu Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Mai saps quan la vida et deixarà de somriure. A Càritas Diocesana de Barcelona, cada dia veiem com la crisi trenca les persones. Persones com tu, que tenien feina i l'han perdut, que tenien una llar i l'han d'abandonar, que tenien un plat a taula i ara han de rebre aliments. En aquests moments hem de mantenir l'esperança i compartir el que som i el que tenim. Col·labora amb Càritas. Truca al 93 112 70 10, perquè mai saps quan la vida et deixarà de somriure. Càritas, un no per a ningú.
En Estelnet somos profesionales especializados en la limpieza y la conservación de tumbas, nichos y panteones. Trabajamos en cementerios de Barcelona y el Vallès para que usted no se preocupe del mantenimiento a la hora de visitar sus seres queridos. Y si es una persona mayor con problemas de movilidad, Estelnet le ofrece transporte y acompañamiento. Más información en www.estelnet.es y en el 93 179 76 39. Estelnet, porque recordarles és quererles.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Fem el cafè avui amb Josep Lluís Iribert, i és que coincidint amb la festivitat de Sant Ignasi de Loyola, fundador de la Companyia de Jesús, avui s'anunciarà el primer any jubilar del Camí Ignasià, que se celebrarà concretament des del 31 de juliol de l'any vinent, és a dir, d'aquí un any, començarà, fins al 31 de juliol del 2016. En parlem breument amb Josep Lluís Iribert, que també és jesuïta. Ens escolta ja l'impulsor del Camí Ignasià, Josep Lluís Iriberri. Bon dia.
Hola, bon dia.
Felicitats a la Companyia de Jesús i bona festa de Sant Ignasi.
Moltes gràcies.
Bé, què és aquest Camí Ignasià i aquest any jubilar que començarà d'aquí un any, tot just?
Doncs mira, el Camí Ignasià és una proposta de peregrinació que vam llançar fa un parell d'anys, seguint l'autobiografia de Sant Ignasi, seguint l'experiència dels exercicis espirituals de Sant Ignasi, i que surt de Loyola, on estic ara en aquest moment, justament per celebrar aquest dia, i arriba doncs, a Manresa, allà on Sant Ignasi doncs, va dedicar un any sencer de la seva vida a meditar, a pregar i a descobrir com Déu doncs, l'estava cridant a través dels exercicis espirituals.
Doncs bé, quin privilegi trobar-se a Loyola, en aquest santuari preciós amb la cúpula i en un entorn rural però a prop del mar, per celebrar la festa de Sant Ignasi. Bé, és una ruta de pelegrinatge, com dèiem, que uneix precisament el santuari de Loyola, Azpeit i Guipúscoa, amb la cova de Sant Ignasi de Manresa. Aquest camí suposo que es promourà de manera especial enmig d'aquest any jubilar, és a dir, des del 31 de juliol del 2015 fins al mateix dia del 2016, i això implica també poder complir les condicions, no?, per guanyar les indulgències i tenir un any de gràcia, en definitiva.
Efectivament. De fet, des de que van començar amb aquesta proposta de peregrinacions, seguint el model de Sant Jaume o seguint el model de la Cruz de Caravaca o Santo Toribio, altres peregrinacions que ja existeixen, per nosaltres era molt important no només el poder oferir aquesta peregrinació, sinó que hi haguessin també aquests anys especials, aquests anys jubilars, en els quals es pogués promoure d'una forma més especial. Sempre la peregrinació està oberta a tots els anys i a tots els peregrins que el vulguin recórrer, però sempre quan hi ha un any jubilar és un moment especial de jubileu, d'acció de gràcies, de conversió, de transformació, i és un dels elements bàsics també de les peregrinacions. Bueno, s'ha vist al final del segle XX i ara també al segle XXI la importància d'aquestes celebracions d'anys jubilars. I per nosaltres, doncs, des del començament, quan vam pensar en llançar aquesta oferta, doncs estaven aquí, sobretot pensant en els 500 anys de la conversió d'Ignasi i de la seva pròpia peregrinació, que això serà doncs en el 2021-2022.
Sí.
Però ja abans havíem de començar preparant i aprofitant doncs que justament l'any 2016, per tant, al final d'aquest any jubilar, doncs serà diumenge també, la festa de Sant Ignasi cau en diumenge, doncs vam dir, vinga, fem
doncs
aquest gest endavant i intentem doncs, que això sigui un gran jubileu.
Doncs el gran jubileu l'any 2022, amb aquests 500 anys que es compliran de la conversió d'Ignasi de Loyola amb el seu pelegrinatge, que inicialment havia de ser a Terra Santa. Recordem que aquest any jubilar del Camí Ignasià, que començarà l'any vinent, s'ha fet també amb la participació del bisbe de Sant Sebastià, José Ignacio Munilla, i del bisbe de Vic, Romà Casanova. Vic és on es troba Manresa, en aquesta diòcesi. Bé, que vagi molt bé i vaja, que l'any ignasià ens ajudi a tots. Hem parlat amb Josep Lluís Iriberri, impulsor del Camí Ignasià. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
I bona festa de Sant Ignasi, adeu-siau.
Bé, volem acabar amb una salutació especial de tot l'equip que ha fet el primer cafè durant la temporada, també la Mercè Raga, la Sara Cruz, la Laura Aznar, el Gerard Campos, la Gemma Segura, David, no m'oblido ningú.
No, Miquel Vera, també.
El Ferran Capdevila i el David García, que són aquí, ja no els dic perquè els hem dit abans. El Miquel Vera, efectivament. Bé, David, et demano que en aquests últims minuts, també l'Eric Gorrera, evidentment, me'n van recordant noms, gràcies, Jordi. Hem de revisar abans d'acabar, David, que l'estudi estigui ben buit perquè no es quedi ningú tancat. Ho estàs mirant una mica per tots els racons?
Sí, jo estic mirant tot, primer de tot, felicitats pel teu sant.
Ai, gràcies, David, gràcies.
I que quedi tot tancat i ja li demanaré la clau a l'Àngels perquè quedi tot ben net i tancat.
I no es quedi ningú. Jo no veig ningú, de tota manera, continuarem mirant.
Esperem que no. Que aquest estiu no es quedi ningú tancat.
Doncs tanquem temporada i constatem que de moment no ha quedat ningú tancat aquí. Veurem si a partir de demà us demanem, amics oients, que continueu escoltant aquesta hora el Ràdio Estel perquè hi haurà noves propostes, això segur. Adéu-siau! Són